Aquesta és la música amb la qual donem la benvinguda a l'Albert Ferrer Flamarich amb la seva secció L'ombra del Lledoner, recomanacions de llibres i de discos que ja tenim sobre la taula de l'assaig general. Bona tarda, Albert.
Bona tarda. M'encanta aquesta sintonia.
Sí? L'hem encertat?
L'hem encertat.
Ho expliquem, que tu ens vas fer unes quantes propostes, per tant, jugàvem sobre segur perquè sabíem que eren del teu gust i dintre d'aquestes vam triar...
Aquesta, sí. A tonelada de timbala, m'encanta. Tot i que no casa massa amb un títol de secció tan poètic com A l'ombra del Lledoner, però és igual, aquestes coses ja van amb mi.
Molt bé, no sé si encaixa amb el que volem parlar avui. Tenim dos discos i un llibre.
Exacte.
Que si et sembla bé, perquè encaixa una mica, doncs comencem a sentir la música i així en parlem a sobre. Doncs aquesta és una petita mostra del disc que, de fet, el coneixem perquè el vam sentir fa uns dies a l'assaig general i el vam presentar amb un dels seus intèrprets, però et venia de gust refrescar-lo, no?
Sí, venia de gust refrescar-lo perquè és un dels discs d'aquest 2016, any Cervantes, i és el disc de Cervantes Òperes, que amb obres d'Antonio Caldara, dues òperes de Caldara, Don Quixote in Corte de la Duquesa, estrenada el 6 de febrer de 1727, amb 5 actes i 43 escenes, vull dir, una òpera llarga, llarga, i després Sancho Panza, Gobernatore dell'Isola Barataria, no sé, una mica complicat, estrenada 6 anys després. Dues òperes del Caldara, que com se sap és el compositor, era compositor de cor de Carles III, l'arxiduc Carles, i que va estrenar aquí l'any 1708 la primera òpera italiana, no la primera òpera que es va fer, que a vegades algú ho ha dit així, no, és la primera òpera italiana que es fa aquí, perquè òpera aquí ja se n'havia fet, perquè les monarquies europees sempre estaven en contacte, s'intercanviaven decorats, artistes viatjaven, per tant, l'òpera aquí es coneixia, i hi ha tot el que és l'òpera barroca, barrejada amb la sarsuela barroca, que és un tema bastant interessant. I aquest disc, doncs sí, el volia recomanar, vaig sentir l'entrevista que li vau fer, però em sembla que és un d'aquells discs a tenir en compte ara que ens anem acostant de cara al Nadal, perquè des del punt de vista interpretatiu és extraordinari, és boníssim. Forma part de la col·lecció que abans estava i que va editar 4 volums amb columna música de Cervantes i la música. Aquest ha sortit amb glossa i és un d'aquells enregistraments que si fóssim un país normal, doncs en comptes de sortir aquesta selecció de ballets i d'àries, doncs hagués sortit l'enregistrament sencer d'aquestes dues òperes. Una recuperació de primera línia i interpretativament doncs exquisita per un... Jo crec que és el segell espanyol amb més projecció perquè fa unes edicions de luxe de qualitat tant el llibret com l'enregistrament.
Molt bé, em sembla que no ho hem dit encara, però els intèrprets són La Ritirata i José Chobregón, que és qui ens concedia aquesta entrevista fa uns
dies. La Ritirata, que també va enregistrar fa temps a obra de cambra de Boccherini, també amb un gran enregistrament.
Molt bé, dèiem més música, que això sí que ens encaixa bastant amb el llibre que ens vols comentar, perquè és obra d'un compositor espanyol, per tant, de prop o de lluny, alguna cosa pot tenir relació, no?
Exacte. Cristóbal Halfter ha publicat a l'editorial Almuzara, una editorial que té doncs, un catàleg musical considerable, i Cristóbal Halfter, recordem que és el compositor que va fer Don Quixot, que es va estrenar l'any 2000 o 2001, ara no recordo ben bé, al Teatro Real, i que després es va veure aquí a Liceu, i ha fet una mena de llibre, com de memòries, d'un breu assaig a l'entorn sobre la composició musical, la creació musical, on hi parla una mica de tot, no? Explica certes vivències que tensen el lector doncs, a la realitat del que és Halfter, Cristóbal Halfter, com a compositor. Per tant, és literatura una mica pseudo-geogràfica i parla una mica de tot, de la seva estada a Kiel, la visió que té de la música electrònica, també reflexiona sobre el concepte d'inspiració. Bàsicament és un reflex del seu pensar i del seu sentir. Analitza no analitza les obres, però les comenta, algunes les comenta amb més detall. És un comentari una mica a la seva edat, que ja en té més de 80, i arrel d'un accident domèstic que va tenir, que va haver d'estar en repòs, doncs es deixa anar i comenta coses. És molt crític i això és bastant interessant. Com que l'ha acabat aquest 2016, això es nota, és bastant crític amb l'organització de l'any Cervantes, és crític en general amb l'estat de la cultura espanyola, i es llegeix de manera molt, molt senzilla, perquè té una redacció amena, col·loquial, els capítols són breus, hi ha fotografies, l'únic que falta és un índex onomàstic per consultar, per exemple, si tal obra en parla. Doncs això és una tendència que darrerament m'he donat, que les editorials em prescindeixen, fins i tot algunes patums editorials de gran projecció darrerament eliminen l'índex onomàstic. És un llibre, per qui li interessi la música espanyola i del segle XX, XXI, doncs un llibre que passa, es llegeix de manera molt, molt senzilla.
Molt bé, ara sí que hem canviat d'àmbit per sentir música de Schubert. Això és, anava a dir, romanticisme en estat pur, no?
Sí, perquè no m'acusin que sempre porto coses rares i desconegudes. Doncs avui un Schubert. Un Schubert del segell Naxos, que són les tres sonates per violí i piano. Ja sabem que Schubert al violí i al piano li va dedicar poques composicions, de fet, sis, bàsicament, i de les quals tres són aquestes sonates, opus 137, número 1, número 2 i número 3, que dins el catàleg Deutsch tenen diversos números. Són obres a l'entorn de l'any 1816, són obres més aviat senzilles del que podríem inscriure dins la house music, és a dir, música domèstica, per a intèrprets que tenen un cert nivell, però que no són evidentment virtuosístics. Les dues primeres són preeminentment mozartianes, sobretot la primera. La tercera, que és la que estem sentint de fons, el quart moviment, ja té un caràcter molt més beethovenià, amb els dissenys, amb el tractament, els contrastos, i les interpretacions, que a veure si ho dic bé, perquè és una coreana, Heixin Chung, el violí, i Warren Lee, el piano, fan una interpretació amb l'estàndard romàntic, és a dir, saben captar aquesta essència lírica, melòdica, cantabilitat, transparència, també. Cal dir que aquestes sonates al piano, sobretot les dues primeres, té més pes al piano que el violí. De fet, a l'edició de l'època, doncs es van editar com a sonates per piano forte,
amb
violí, sí, una mica. Per tant, té aquest tarannà, però són obres que qui no les conegui, perquè tampoc hi ha tants enregistraments d'aquestes obres, doncs té un disc a preu mitjà, que sona el que acostuma a fer Naxos.
Això t'anava a dir, tu que sempre parles o critiques positivament els embolcalls, els envoltoris.
O negativament,
depèn. Bueno, que toqui. Però de Naxos diríem fa molts anys que no canvien dissenys.
No canvien, no. Oi? I les notes, en fi, unes notes
molt
escuetes,
breu,
només
sí.
En anglès, en aquest cas. Sí. Però bé, és el que té, no? Si algú vol conèixer aquestes sonates, doncs preu mitjà i una interpretació que a nivell discursiu i estilístic està molt bé. I per tant, doncs, el recomanem. Naxos, que és un segell que va editant moltes coses i que retrobarem al llarg d'aquesta secció, que recordem es fa en base a la generositat de certs discogràfiques i editorials que canvien les coses, és a dir, que algú no se sorprengui perquè no portem tal CD de tal patum, perquè potser no ens l'ha fet arribar.
Molt bé, doncs has escollit aquest fragment per acomiadar-nos, em sembla, no?
Exacte, sí.
Recordem que és l'últim moviment d'una d'aquestes sonates, eh?
Sí, de la sonata en sol menor, opus 137, número 3, dins aquest opus 137, catalogada per Otto Deutsch com a 408. És el quart moviment, Allegro Moderato, en sol menor.
Molt bé, doncs música de Schubert per acomiadar l'ombra del lladoner, això ja lliga més. Albert, fins la propera vegada.